per la pròpia normativa municipal.
I acabem amb una trista notícia que arriba del món de la música perquè ha mort als 75 anys la cantant Bonnie Tyler, autora d'èxits com Total Eclipse of the Heart o It's a Heartache, que va triomfar als anys 80 i es va convertir en tota una icona. Les 12 i 4 minuts, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous, dijous 9 de juliol, i avui, com feim els dijous, obrirem un espai de debat. Però avui el debat, una vegada més, girarà al voltant d'assumptes d'actualitat relacionats amb el sector educatiu de les Pitiüses. Aquí, en aquesta conversa, estaran representats els docents de secundària i règim especial, també els sindicats i les famílies. En uns minutets els saludarem, les persones que ens ajudaran a enriquir aquí aquest segon debat sobre educació aquí al Dia Eivissa i Formentera. I per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morgantí al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan falten 7 segons per les 12 i 6 minuts, és el moment ara de posar-nos al dia. I començam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant del Servei de Vigilància del Litoral implantat l'any passat pel Govern Balear per perseguir l'intrusisme a la mar, que ha imposat ja 30 sancions enguany i en té unes altres 70 en tràmit. En total, el servei està format per una desena de barques, tres d'elles establides a les Pitiüses.
Sí, en el primer any de funcionament es van obrir més de 160 expedients amb una recaptació que va superar els 470.000 euros. Enguany ja puja a 130.000 l'import de les sancions recaptades per un servei que té, entre altres missions, la de perseguir els xàrters il·legals, encara que les infraccions que troben són sobretot lleus. Escoltam Antoni Mercant, director general de Ports i de Transport Marítim.
Bàsicament, són el 80% són lleus, no? I n'hi ha d'altres que són greus i molt greus, no? Perquè són reincidents i algun d'ells són contínuament reincidents en fer una activitat sense tenir autorització i, per tant, aquests són els més greus.
El responsable de Ports veu poc viable que estiguin fins a l'any que ve els camps de fondeig ecològic vinculats a la xarxa Natura, el de Porroig i Caladorta i Eivissa. Molt més llunyans estan els altres 9 que el Ministeri ha deixat en mans de l'administració balear, que es pregunta si tots són necessaris.
Que no estaran fets aquest estiu i possiblement tampoc l'estiu que ve, alguns. Bé, doncs que ara que els hem traspassat a nosaltres, han de fer un anàlisi tranquil i reposat i parlar amb tots els involucrats, inclús amb els ajuntaments i amb els consells, per veure què fem amb aquest nou camp de boies, si són necessaris avançar-los, si els han de tenir encara pensant a veure si els fem o no els fem, de fet no estan fets.
D'aquests, 7 són al litoral d'Eivissa i el més urgent de tots és el de Talamanca, que Mercant diu que faran el possible perquè estigui llest l'any que ve. Amb tots ells, les illes passarien de 600 a 1.000 fondejos ecològics. L'any passat es van registrar 11.500 reserves.
Déu-n'hi-do. Canviem totalment d'assumpte ara, Nieves, per parlar de migració, perquè 115 persones han arribat al litoral de Formentera en 5 embarcacions en poc més de 24 hores.
Sí, a primera hora d'aquest matí, a les 6 i quart, un total de 18 persones han estat interceptades a la zona de Desestufador per agents de la Guàrdia Civil i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Ahir dimecres, 17 persones eren localitzades a Sant Ferran minuts després de les 4 de la matinada. 3 hores més tard, a les 8 menys quart del matí, altres 20 persones van ser localitzades al Pilar de la Mola. Ja a la tarda, sobre les 7:25, un total de 32 migrants eren rescatats per salvament marítim quan es trobaven en una embarcació a 21 milles al sud de Formentera, i minuts abans de les 9 de la nit, altres 28 migrants eren rescatats a 50 milles al sud-est de la Pitiusa del Sud.
I continuem aquesta repassada a l'actualitat per l'anara de sanitat, perquè la unitat d'atenció a la dona del Centre de Salut de Sant Antoni ha atès més de 6.400 dones des que es va inaugurar ara fa 2 anys. També ha practicat un total de 369 interrupcions de l'embaràs.
L'àrea de salut destaca l'èxit del protocol d'aquesta unitat en casos d'interrupció voluntària de l'embaràs. Segons ha informat, el 95% d'aquests casos es duen a terme a la sanitat pública, el percentatge més alt de tot el país. En 2 anys s'han dut a terme 369 interrupcions en aquesta consulta de Sant Antoni, 31 en 2024, 228 en 2025 i des de gener a maig d'enguany s'han practicat 110 interrupcions de l'embaràs. El 98% d'aquests casos es duen a terme via farmacològica. La doctora de la unitat, Lauren Bardissa, destaca que a Eivissa és més senzill accedir a aquest servei que en altres comunitats.
El acceso a las interrupciones voluntarias de embarazo es digamos, muy fácil en el sentido de que una vez que la mujer desea interrumpir, pues hay un circuito ya establecido que nos damos cuenta, sobre todo en verano, porque vienen mujeres de otras comunidades que vienen a trabajar aquí en verano y se les atiende también, de que en otras comunidades el acceso es bastante complicado.
Idò, Nives, amb aquesta notícia ho deixem aquí, però després t'escoltem.
Fins després.
Moltes gràcies. Són les 12 i 10 minuts. Nosaltres ara fem un minutet de pausa i de seguida posem en marxa el debat, aquest segon debat sobre educació aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut.
Tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us dèiem en començar el programa, avui volem continuar amb el debat sobre educació que vam iniciar just fa una setmana. I com ens van quedar molts de temes pendents damunt sa taula, vam convidar-los, han acceptat, na Mariví Mengual, la representant del sindicat Estei a les Pitiusas. Molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies.
També na Pepita Costa, la presidenta del Consell Escolar de Balears. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
I en Fran Tienda, el president de l'Associació de Directors de Secundària i Règim Especial d'Eivissa i Formentera. Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Això, ens van quedar un munt de temes damunt sa taula. Res, vaig tenir la sensació de que ens quedava molt a la superfície i ens quedaven encara molts de temes per parlar. La veritat és que és un sector, com sempre dic, que és essencial, que és un puntal de la nostra societat i realment podríem estar parlant durant setmanes. Jo ja estava aquí fora de micro plantejant la possibilitat d'un tercer debat, però hem quedat que ja per enguany suficient. Veritat, ja si de cas, quan comencis pròxim curs, eh?
Millor.
Beníssim. Idò, com la setmana passada vam parlar de... Vam fer una pinzellada, com us dic, de com s'estava desvaloritzant la feina del docent, de les qualificacions que tenien els docents quan arribaven aquí a Eivissa a fer classes, també del repte de la digitalització. Un munt de temes, si voleu escoltar aquest debat, podeu escoltar-lo en el servei de Tot IB3, a la data de fa una setmaneta, i allà trobareu aquesta primera edició d'aquest debat sobre educació. Però va haver-hi un assumpte que també vam posar damunt la taula d'una manera molt fugaç, però que crec que també determina molt l'estat de sector educatiu que tenim a les Pitiuses, que és el preu de l'habitatge. Vull dir, ningú sector és aliè en aquesta problemàtica de trobar un habitatge assequible per tota la temporada i que permeti a aquests professors establir un projecte de vida a llarg termini és realment el major repte que tenim com a societat. Veritat, Fran?
Pues sí, crec que és un problema important per al sector docent i per al sector públic en qualsevol altre estament i en qualsevol altra funció, perquè necessitem cada vegada més professionals de fora i aquests professionals han de poder venir a fer una vida idònia, poder estar aquí a Eivissa cobrint unes necessitats econòmiques i també doncs, poder viure en condicions. I a dia d'avui, encara que els sous dels professors, per posar un exemple, no són dels més petits que hi ha dins dels sectors que hi ha a dia d'avui, encara que tampoc són dels més alts, no són suficients moltes vegades per cobrir la necessitat de viure. Pensem que són persones que venen a fer una tasca professional, molt especialitzada, i que ja no tenen ganes d'estar compartint casa ni pis com fem a l'època universitària. No tenim una edat ja de poder estar en aquestes circumstàncies. I fins i tot hi ha famílies que venen a treballar, parelles amb fills, que venen a Eivissa o a Formentera a treballar de docència i que es troben en una situació molt difícil a l'hora de trobar habitatge. Això s'afegeix a tot el que vam parlar la setmana passada, dificultat de trobar professionals, és a dir, és una capa més a aquesta dificultat i això és un tema que quan parlem amb conselleria i dèiem de la dificultat de trobar professorat, dèiem que són tants de factors diferents que requerim no una reunió amb el conseller d'Educació, sinó una reunió d'urgència amb tots els sectors i diferents conselleries del govern balear per poder tractar de forma unificada aquest tema i arribar a solucions dràstiques perquè cada vegada es fa més difícil.
Moltíssimes gràcies, Fran Tienda, Pepita Costa.
Jo crec que ho abordaria també perquè ella ho ha explicat molt, molt bé des del punt de vista dels professionals. Sí que abunda en la idea de que realment això és una qüestió estructural que afecta a tota la vida de les Illes d'una manera molt negativa. Però ho voldria abordar també des del punt de vista de les famílies. També la setmana passada quan parlàvem de la diversitat que hi ha dins les aules, aquesta diversitat també avui en dia estan parlant de la vulnerabilitat de l'alumnat. Tenim un percentatge d'alumnat molt gros que ara mateix podem parlar de pobresa infantil. I aquesta pobresa infantil es veu dins les aules. Estan parlant d'alumnat que viu en unes situacions molt precàries. I això, si no es donen un ambient emocional, les emocions són bàsiques per un aprenentatge vàlid i eficaç. Per tant, estan parlant de percentatge de pobresa infantil inassolible a una illa com la nostra on mai havíem tingut aquest problema. Es tracta d'una falta de planificació absoluta i nosaltres des de les federacions ho detectem molt. Cada vegada hi ha més famílies amb problemes econòmics, però problemes que es reflecteixen en l'estat d'ànim d'aquest alumnat. Si nosaltres no duim un alumne a classe, morsat, ben dormit, tranquil, que no s'està preocupant per on viurà, si hi haurà aigua aquella tarda, què pot fer? Vull dir, tots aquests problemes, això ho tenim que ser ben conscients. Vull dir, no és una qüestió ja només econòmica, és una qüestió de salut mental de tota aquesta joventut que està visquent amb aquestes circumstàncies.
Mira, evidentment no m'agrada la realitat que reflexa el que diu una Pepita Costa, però justament ahir teníem en el programa en Gustavo Gómez, el coordinador de Càritas, i li demanàvem una mica per els perfils dels usuaris, que són múltiples, i uns dels rostres de la pobresa aquí a les Pitiuses que està atenent Càritas a Eivissa és precisament infants, molts d'infants, i realment és una realitat de la que hem de ser conscients i li hem de donar llum perquè això està passant davant dels nostres ulls quan a 100 metres tenim aquests iots de luxe atracant. Perdó, Maribel Mengual.
No, moltes gràcies, és així, totalment d'acord amb el que comenten els companys, Pepita i Fran, i hem d'exigir ja solucions o propostes urgents als polítics, el que puguin fer per topar els preus, per posar a disposició de la gent vulnerable, que al final són tantíssima gent de la nostra societat, que això s'ha de fer ja i sense demora, sinó també el que ha comentat de les famílies amb unes dificultats de salut física i mental. I la infància tenen uns progenitors que també es veuen en unes dificultats significatives per poder-los donar el que ells voldrien. Vull dir, és una roda que tots tenim a la vista i que cadascú, segons el lloc que ocupa, ha de poder contribuir. Si s'ha de posar un tope, no... Com s'ha de cobrar 2.000 euros? És a dir, cobra més una persona en una renda que el que fa una persona treballadora en 40 hores setmanals. Això no és ètic. A més, des de la visió a llarg termini, pagar uns lloguers d'aquesta envergadura aprofundeix en la pobresa cada volta més significativa i lleva l'esperança de tirar endavant. Vull dir, això és, com a societat tirem pedres i hem d'exigir als polítics ja davant d'una situació tan agònica que vivim tots i comprenem i coneguem algú, alumnat, company, amistat, que està patint-ho.
Volíeu afegir alguna cosa més sobre aquest assumpte?
El que comentaven allà els dos és superimportant, perquè després reflecteix als centres educatius. Nosaltres, des dels departaments d'orientació, nous perfils professionals com els tècnics sociocomunitaris que tenim als centres de secundària, primària també els tenen, estan atenent circumstàncies vitals molt, molt greus que reflecteixen damunt dels resultats acadèmics de la salut mental i física dels alumnes i, finalment, a la convivència del propi centre. És a dir, tot està molt interconnectat. Per tant, és molt, molt important, òbviament, hem parlat del problema de l'habitatge en relació amb els docents, però òbviament és un problema, com diu Pepita, estructural i genèric i que afecta en tots els sentits i que penso, com deia una Mariví, que és una cosa capital i que hem de ja posar mesures en marxa perquè si no es farà més greu cada vegada i arribarem a un punt de no retorn.
Pepita.
No, simplement abundant aquesta idea. Com deia la Mariví, hem de fer una crida. Això és una responsabilitat. Hi ha hagut una manca de planificació total i absoluta i hem de trobar solucions dràstiques que no agradaran. Clar que no agradaran a un sector, però és que hem de mirar, pues bé, de es global de la societat. Perquè, com deia, si només miram pas bé d'uns quants, al final es ressenteix tota la societat. Vull dir, hem de trobar unes solucions i no són solucions a llarg termini. I seran solucions que en molts casos no seran populars per alguna part de la societat. Però aquí està la tasca de l'administració, garantir... A més, moltes voltes parlem de lleis. Incompliment de lleis, incompliment
de lleis. La llei d'educació, que també la posam aquí damunt la taula de manera recurrent.
Sí, doncs s'està incomplint la Constitució. S'està incomplint la Constitució d'una manera flagrant. I quan sempre ens aixecam amb aquestes ínfules, no?, de que tal... Bé, doncs posem-nos perquè som una societat i com a societat ens hem de cuidar, perquè hem d'estar tots bé. Si només estan bé quatre, estirem malament al final tots.
Hem definit molt bé, jo crec, la situació que estan vivint a l'àmbit de l'educació, tant per part de les famílies com dels docents. Des de la part vital, no?, de portar els fills, filles a escola, com dels docents, els professionals que han d'atendre en aquestes persones. Però com definiríeu la situació en els centres quan comença el dia 1 de setembre, m'ho invent, les classes i hi ha vacants per cobrir? Clar, com afecta això en els centres, per exemple? Fran, tu què ets director?
Pues afecta moltíssim. La rotació de docents és important a les Pitiusas. Estan parlant d'un 30 o 40% de professorat nou cada any als centres educatius de secundària. Primària crec que és una mica més petit el nombre, però aproximadament seria el mateix. Això fa que els equips directius, que ara estem treballant per programar el nou curs, hem de programar una sèrie de reunions els primers dies de classe, abans de començar les classes, comença el dia 10, en tenim només 7-6 dies inicials en els quals podem traslladar al nostre nou equip de persones l'esperit del centre, com volem treballar, de quina forma aplicam la metodologia i com treballem, per exemple, el meu centre, la codocència. És a dir, hem d'explicar a gent que no ha estat mai al centre una sèrie de coses. I quan tens l'equip allà, doncs comencem amb un ritme molt més bo. Ja comencem amb un aprenentatge d'equip, de què volem fer. Fa 2 anys va ser un desastre. El dia 10 de setembre, que començaven les classes, vam tenir centres amb 25 i 30 professors que faltaven. Clar, com pots començar el dia 10 si després arriben en comptagotes, no, aquests professors? És complicat. I després afegim el que vam parlar la setmana passada, problemes en la idoneïtat d'aquest professorat, en les especialitats, en el coneixement del català o no. Tots són diferents problemes que es van afegint i que fan complicat aquest fet. Sabem que s'intenta fer tota la feina possible. De fet, enguany per primera vegada es fan les adjudicacions del mes de juliol, cosa que valoram molt positivament.
Que això també ho vam comentar la setmana passada, sí, no? Aquest adelantament.
Fins i tot substitucions es podran valorar a finals de juliol, és a dir, que enguany podrem arribar amb una idea més clara de quins companys tindrem al centre. Així tot, el que hem d'aconseguir és una estabilització real. El procés d'estabilització a les PTUs, aquell procés d'estabilització de funcionaris que es va fer fa 3 anys, crec ara, no va ser una estabilització real a les PTUSes. Molta de la gent que va estabilitzar van ser persones de Mallorca que finalment no han estat mai a les places que van adjudicar-se. Per tant, estan cobrint una plaça en propietat que ara ja estan deixant perquè estan concursant i marxant. Però aquests 2 anys hem tingut als centres 25-30 noms de persones que no coneixíem i que s'havien d'adjudicar posteriori a funcionari interí i que això feia que arribessin més tard encara. És a dir, que l'estabilització a les PTUSes ha estat un procés de desestabilització. Totalment. No ha estat real. I tot això ha estat un estrès afegit als centres educatius. Hem d'intentar i aconseguir que s'estabilitzin places, que les oposicions i els processos d'assignació de places siguin el més adequats i els que siguin més estabilitzadors possibles, de forma que els claustres siguin molt més fixes i que es pugui crear una cultura de centre real, perquè cada any tindrem un percentatge molt elevat de profes que tornen i que, per tant, coneixen perfectament com es treballa, coneixen els alumnes de l'any anterior, podem assignar tutories anys consecutius a les mateixes persones, cosa que a dia d'avui és pràcticament impossible, i tot això fa que hi hagi una feina extra de traspassar informació, de traslladar tota aquesta informació als nous profes, de les noves famílies, perquè no només són els alumnes, és conèixer famílies, és conèixer entorns socials, és conèixer realitat del municipi on treballes. És a dir, és una feina molt complicada que en 10 dies és inviable i que cada any hem de fer amb tot el professorat que arriba nou.
Clar, clar, clar. Ara pensava, no?, en aquest vincle que es pot establir amb un professor que tens any rere any i que és com la teva figura de referència, no?
Això és superimportant. Nosaltres tenim professorat fixe que ha pogut ser tutor des de primer fins a quart i quan arriben a quart coneixen en profunditat la realitat d'aquella família, saben com poder entendre aquella família, les dificultats que pot tenir o les necessitats que pot arribar a tenir aquesta família, no només l'alumne, sinó la pròpia família a l'hora de ser atesa, a l'hora de poder comunicar-se amb ella. És una qualitat que no es pot aconseguir si tenim un claustre molt poc fixe.
Pepita Acosta.
Totalment. Jo, bueno, tot el que ha dit en Fran, estic totalment d'acord i també des de la perspectiva de l'alumnat. Jo sempre veig un centre, o ho he volgut veure, i crec que estirem d'acord, com una família, perquè l'alumnat passa moltes d'hores allí, moltes. I clar, el fet de tenir aquella estabilitat també li dona a l'alumnat aquest entorn de seguretat on sap que trobarà aquestes persones que el coneixen, no s'irà a enfrontar-se cada setembre a nous... aquests tants de professors nous, vull dir, això redunda en positiu per l'alumnat en tots els sentits, tenim que crear comunitat, ella ho deia, no? Conèixer-nos, entendre, quan ve aquell professorat té que veure que allí hi ha una comunitat i s'adaptarà. Si no hi ha una comunitat, és molt difícil adaptar-se, perquè no saps en a què adaptar-te. I a l'alumnat això ho detecta molt. Per tant, jo vull posar molt en valor el que durant aquests anys de molta dificultat des de centres s'ha fet a sort de, pues això, de que no hi ha professors, pues han fet aquest esforç extraordinari d'atendre aquest alumnat en aquelles hores que no en la seva organització per dar-los aquesta normalitat. I per això no té que sorgir d'aquest esforç. Té que ser organitzatiu i es té que tenir recursos. O sigui que totalment en el que dius.
Maribel Mengual.
Jo respecte a aquesta temàtica, que estic d'acord amb Fran i amb Pita, també hem de dir que com a societat volem aspirar a tenir treballadors i professorat d'aquí. Si poguera ser que en contra del 40%, dic una xifra així aleatori, que vinguin al 10%, vull dir, hem d'aspirar a tenir que com a centres educatius, com a famílies arrelades al lloc on vivim, que siguem capaços de crear els professionals que necessitem per a seguir desenvolupant-nos com una societat acollidora, arrelada al lloc i I valorar que la estabilitat siga algo positiu, que la professió siga valorada, quan és un tema que veient que hi ha hagut un retrocés respecte a anys enrere, que ser profe era un tema interessant que volíem molts joves i ara aquestes dificultats afegides de no tenir prou gent en la formació qualificada en el que s'exigeix i el saber de llengua, el saber del grau que és requisit, però que el puguen tenir. El tema de l'estabilitat, clar que és important si no estem començant de zero cada curs i això és dur.
Exacte. Clar, crear vocacions aquí a Eivissa, a Formentera, també seria un repte, no? Això, engrescar els alumnes i a les alumnes perquè vulguin dedicar-se a la docència seria ideal, seria un objectiu, no?, assolir. També, Fran.
Sí, no només educació, sinó tots els sectors. És que a vegades sí. Conec més exalumnes que se'n van a estudiar fora i no tornen. A dia d'avui és veritat que hi ha unes opcions molt diverses a nivell professional. El món privat i l'empresa privada dona opcions que a vegades l'entorn públic no el dona a nivell de sous, per exemple. Tenim especialitats on és molt difícil trobar professionals, com és matemàtiques o és informàtica, perquè en el món privat són perfils professionals molt demandats i que poden tenir pues, qüestions laborals molt més favorides que no les que poden tenir dins d'un centre educatiu amb un sou públic i, per tant, costa molt. Afegim això que ha d'haver una revolució a nivell universitari. Jo penso que la universitat ha de repensar-se com es preparen els docents. A primària n'hi ha un grau específic, a secundària no, però ha d'haver una especialització, ha d'haver un sistema en el que els professionals que es vulguin dedicar a la docència es vagin preparant cap a aquest camí i després pensar o repensar com funcionen aquests màsters, no? de professorat, de secundària, que pues, al final no deixen a vegades semblar més que un propi requisit o una qüestió que s'ha de fer per fer. Estan parlant, per exemple, de la possibilitat de crear una espècie de MIR, com fan els metges, amb els professors, que hi hagi un acompanyament, cobrant un sou de professorat resident en un centre que pugui estar treballant ja directament amb un tutor que l'acompanya durant aquell curs. A mi em sembla una bona idea, molt més realista que no el màster, i amb professionals que ja estaran treballant en el camp. Vull dir que podria ser una bona idea posar en marxa aquest tipus de DIRs, dirien, docents interins residents. No? Per tant, són moltes capes, l'habitatge, el fet de que ells vegin que els centres educatius són espais laborals idonis, que a dia d'avui ja ho dèiem l'altre dia, no? Els alumnes a dia d'avui estan veient les dificultats que implica ser docent dins d'una aula. Per tant, és molt difícil que puguin dedicar-se a una qüestió que ells veuen des de la pròpia vivència, que és complicada, que és una feina que no és fàcil i que necessites doncs, un perfil professional molt determinat. Jo penso que és superimportant, com deia la Mariví, trobar professionals que siguin d'aquí o que decideixin quedar-se. Perquè en tenim molts de profes que han viscut i han estat aquí. Jo tinc companys de Comunitat Valenciana que duen 25-30 anys treballant aquí i no han tingut mai problema en quedar-se. Ara, qualsevol persona que ve de qualsevol comunitat autònoma està desitjant el dia de poder concursar per marxar, perquè a nivell vital és inviable que pugui fer una vida a Eivissa perquè no pot tenir una vida com ell voldria, perquè el lloguer o l'habitatge, si vol comprar un pis ja, imagina't, els hi lleva el 80% del sou. Per tant, al final, tu valores i dius, ho estan fent docents i ho estan fent famílies. Estan visquent per primera vegada la marxa de moltes famílies a altres llocs d'Espanya, allunyant-se d'un lloc on ells no poden tenir una vida idònia perquè és molt car viure aquí. I això també ho estan veient, no? Que hi ha moltes famílies, nosaltres tenim famílies magrebins de tercera i quarta generació que estan marxant a Alacant i a altres zones de la península perquè saben que allí viuran amb un nivell de vida molt millor que aquí perquè és molt més barat viure. És a dir, que és un problema que també és dels docents, però també és de les pròpies famílies, aquest fet.
Sí, jo crec que en cap cas, en ninguna de les qüestions, podem separar realment docents i famílies. Veig que al final tot és un tot, veritat,
totum,
Pepita?
Sí, sí, sí. No, simplement, agafant-li una mica sa paraula al que deia en Fran, absolutament, i jo ho extrapolaria també a la gent jove. Què passa amb la gent jove? Mm-hmm. Jo parlo com tenc infants ja que han acabat els estudis. Clar, això està ara quin futur tenim? Si els meus pares no tenen un nivell econòmic important que em puguin ajudar, però ajudar d'una manera important, no parlar amb una ajudeta, no, d'una manera important. Quin futur veuen? Estem engegant en els nostres. No és una qüestió, moltes voltes parlam, ai, és que és difícil la professió de docent. Bueno, primer jo sempre diferenciava, com fa ell, primària de secundària. Uh-huh. En els de primària els eduquen per ser educadors. Uh-huh. Tenen una formació per ser educadors, a secundària no. I això és un problema que arrossegarem fins que no s'hi trobin solucions. Hem de formar educadors. Llavors, han de saber biologia, han de saber matemàtiques. Per suposat, no en el mateix nivell, tal vegada que un biòleg, que si es dedica a la investigació i tal. Però prioritari, educar. Saps educar? Perquè jo crec que quan venem la feina de docent, no la venem bé. Vull dir, és que moltes voltes venem, mira que tens moltes vacances, tal que qual. Bueno, a veure, sí, però tens tot l'altre. O no. Sigui, tindràs davant 25 adolescents que has de saber com manejar i que has d'entendre com funcionen. I si no saps això, no anirà bé. No anirà bé. I crec que tu apuntaves i ja jo més que un mir jo ja passaria una mica avant. El que passa que tenim un problema aquí en la universitat, que té un poder amb aquestes qüestions que no li pertany. Perquè una cosa és dir-li a la universitat, senyors, heu de canviar el currículum. No estàu formant bé en aquestes persones per dur endavant la seva tasca i això pot crear frustració, no sé fer-ho, perquè sempre parlam de vocació i allò la vocació em sembla molt bé. Però hi ha una qüestió que és més important que la vocació, que és la professionalitat.
Absolutament.
I quan jo em compromet a fer una feina, l'he de fer bé. Perquè vocacionals hi ha molt poques persones al món. I així t'ho dic.
Sí, totalment cert, Mariví. Que llavors vull fer una pregunta sobre universitats.
Sí, les normatives per a desenvolupar què es prioritza des de l'educació secundària són significatives. Ho dic perquè el tema de la complexitat, jo també reconec que en educació aspirant pues això, a poder impartir la nostra matèria en una certa tranquil·litat, poder fer que l'alumnat s'interessi per el que nosaltres volem fer-los arribar, però això, el tema de que en l'àmbit del desenvolupament és una etapa complexa, vull dir, una etapa molt interessant i molt vital, però té una complexitat afegida que damunt va, no es correspon amb la formació del professorat de secundària, que és una formació científica, en el camp que siga, la lingüística, tal, acadèmica, i els temes de esta intel·ligència emocional, educació no formal, tot això que també mos exigeix la paciència, la resiliència, la força,
l'empatia,
totes aquestes virtuts que ara es parla de, com es diu, soft skills.
Sí,
soft skills.
Sí. Això, que aquestes qualitats suaus, diguem, per contrastar en la força a voltes i el, no sé si dir, rebuig o contestació de la gent adolescent. Ho dic perquè és està doble. La part científica, que els profes van sobrats perquè el que exigeix és una persona que ha tret un grau i el que ha d'impartir, i damunt quan d'un tema no m'ho sabem, m'ho preparam, vull dir que això, que tenim les habilitats per a preparar-nos qualsevol nivell des de la nostra qualificació, però clar, tot este altre tema que també està tinguent una rellevància i l'ha de seguir tenint, i per tant necessitem una formació el que Pepita comentava, educadors, però és tot això, totes aquestes qualitats que hem de tenir entrenades, perquè no dubtem que ens faran falta. Davant de 25 adolescents, moltíssima, però en la vida en general ens fa falta tot això, aquesta energia, aquesta empatia, i és un tema que hem de treballar i anar formant-nos tots, i el professorat molt.
Tots, tots. Jo crec que...
Efectivament.
M'agrada perquè crec que tots.
Sí,
I,
sí, sí.
I això reforça la meva idea de que professors i professores són superhumans, o sigui, de veritat. Perquè amb tota aquesta formació, tota aquesta capacitat i a l'enfrontar-se cada dia a una aula amb 25 adolescents ha de ser un superheroi, pràcticament. Ens va quedar en poquet temps i us vull fer dos preguntes. La primera, perquè ho he posat damunt la taula amb Fran i na Pepita, en Fran ha plantejat que ha d'haver-hi una revolució a la universitat, na Pepita ha dit que m'ha mencionat aquest poder que té la universitat i us vull fer aquesta pregunta perquè els alumnes de Balears enguany han tret les pitjors notes a la Pau dels darrers 6 anys i el conseller d'Educació, Antoni Vera, ho ha atribuït a la implantació, mira, tornem a posar la llei damunt la taula, de la llei educativa estatal, la LOMLOE. Què opineu d'aquest tema, Fran Tienda?
És complexa. Sí. Buscar causes a les notes de la Pau quan és un... Jo sempre dic que la Pau és com quan fas el carnet de conduir, no? Fas l'examen de carnet de conduir, pot ser un conductor fantàstic, tenir un mal dia, no? I fer un examen dolentíssim. Sí que és veritat que en general podem dir que els resultats són positius, en general les persones que es presenten a la Pau aproven. Sí que és cert que les notes que s'obtenen i s'han obtingut enguany no són al nivell que moltes universitats demanen a l'hora d'accedir als estudis universitaris. Nosaltres des dels centres educatius estem treballant un aspecte que penso que s'ha oblidat en els últims anys i que possiblement està vinculat amb els canvis normatius que ha hagut, que és la manca d'autonomia de l'alumnat. L'alumnat és molt poc autònom i quan manca autonomia manca autoaprenentatge, manca capacitat de poder gestionar el teu temps. Això es nota, sobretot als batxillerats. I a més podem parlar també de quin perfil d'alumnat al batxillerat, perquè al batxillerat al final arriba un perfil molt divers d'alumnat, que té diferents interessos i objectius i que molts d'ells tenen aquesta manca important d'autonomia, no? Hem de començar a la secundària aquest perfil, període obligatori d'educació on estan tots els alumnes i tots han de tenir les possibilitats i mateixes d'aconseguir èxit a la vida, que siguin autònoms, que tinguin aquesta capacitat de poder posar-se davant d'un text i entendre'l, de poder estudiar de forma autònoma, de no haver de dur-los de la maneta. Moltes vegades ens dona la sensació de que fins i tot per fer els tràmits administratius els hem de dur de la maneta, nosaltres i les famílies, sempre com que els hem d'acompanyar completament. Això es nota a l'hora de crear un perfil d'estudis superiors. Quan estan parlant del batxillerat, estan preparant alumnes a nivell acadèmic per estudis superiors. I això es nota a les notes. No sé si directament pel resultat de la llei. La llei, personalment, jo soc un molt defensor d'aquesta llei, perquè va al tema, és el que deia na Mariví ara, no? No és tan important saber molt de biologia o molt de matemàtiques, sinó saber tenir unes competències capaces de poder desenvolupar els coneixements que tu pots adquirir per tu mateix, sense que un hagi d'impartir-te'ls, sinó que tu tens possibilitats d'aprendre'ls i de ser autònom i de tenir aquesta capacitat d'autoaprenentatge. I això és el que hem d'aconseguir a la secundària, no? I així aconseguirem que l'alumnat a batxillerat sigui més capaç d'afrontar-se davant d'aquestes situacions, com pot ser una prova d'accés a la universitat. I que és veritat que per a ells és una situació molt desestabilitzadora, molt estressant i en la que no s'han enfrontat mai, no? I penso que tot això és més important que no intentar buscar culpables a una llei que penso que en el fons i en la filosofia, per a mi, és una llei molt important i que ha fet un canvi important en la visió que té de l'educació. És la meva opinió.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Has posat un tema sobre el que podria parlar afrontades de multifactorial. Primer de tot, jo estic d'acord amb en Fran, que realment som defensora de la llei, però jo no diria la llei A, no, la llei intenta. I no va acompanyada, perquè aquesta llei és molt positiva, però no, si no va acompanyada d'un finançament, d'un augment de recursos, tot això cau.
Per què? Perquè aquesta llei planteja una estructura d'aprenentatge diferent, una manera de fer diferent. Planteja un sistema dins d'unes aules en diversitat, amb un sistema dual. I el professorat, de nou, és per això que no podem, no està preparat. No està preparat, en molts de casos, per dur endavant aquest procés d'ensenyament-aprenentatge. No tenim recursos. Si dins una aula tenim, perquè sabem que avui l'educació secundària és obligatòria, sí. No és com quan nosaltres fèiem esbuc, val? Que ja hi havia hagut una segregació, per dir-ho d'una manera lletja. Sí, hi havia alumnat que anava amb esbuc, hi havia alumnat que s'anava a FP i hi havia alumnat que s'anava a ninguna banda. Ara tots anem a ESO. Per tant, si és obligatòria, l'has d'adaptar a tothom. Clar, ja hi haurà persones dins d'una aula que tinguin un nivell, pues sí, de lo que siguis currículum de segon d'ESO. Però a segon d'ESO hi haurà alumnat que per qüestions que pot ser cognitives, que poden ser d'un bagatge que duqui, no tinguin aquell nivell. Com ho fas? Vull dir, què fas? Rebaixar nivell per tothom? Són qüestions que no és fàcil respondre. Per tant, la llei en si no té la culpa. Que tenim que canviar els paradigmes d'educació. Tenim que fer que tothom surti d'ESO amb el títol. És obligatori. Vull dir, és així. D'acord? O sigui que... I llavors, quan parlava de l'autonomia, totalment d'acord. Si vengués avui na Belén Albite, us parlaria d'aquesta...
Belén, col·laboradora del programa.
Claro, per això. Vendria i us diria d'aquesta sobreprotecció que li estan fent. Des les famílies, però crec que la societat en general. Sí. Estan sobreprotegint. Estan els pares fent els deures sense els fills. Perdoneu-me. Nosaltres podem estar allí. Us poden preguntar, però jo no li faig els deures en els meus fills. No els hi he fet en la vida, ni els hi he de fer. Perquè tenc que dir-los, me poden preguntar, per suposat, estic allí, però tenc que deixar-li dir, escolta, doncs consulta això.
Això és un altre tema important. El tema dels deures també seria per debatre molt.
També, una vegada per
debatre, no
te fas prou, però
existeixen i és així. Per tant, sí, autonomia, i sí, els hem de deixar equivocar-se, i no, les notes no són el més important. Però què passa? Que les famílies volem que els nostres fills tinguin bona nota a pau. Per què? Perquè li pot implicar que entri o no entri a una universitat o l'altra. Una altra volta estem en un sistema que tal vegada hauríem de canviar. Vull dir, és que estan plantejant. La qüestió no és les notes de la pau, la qüestió és com hem arribat i el problema no és la llei. Jo estic segura de que no és la llei. Vull dir, el problema són els recursos, el problema és com us plantegem aquest procés d'aprenentatge dins de centres de secundària. Aquí tenim un bon meló.
A la pau es comença primer de primària, no? A preparar la pau d'alguna manera. Ja tots hauríem de començar a pensar en això quan tenim 6 anyets. Mariby Mengual.
Jo vull recollir dos conceptes, un que ha tret Pepita, l'altre que ha fet Fran, que són molt significatius. El tema DUA, disseny universal d'aprenentatge, que és un concepte relativament novedós dins de l'ensenyament i fa referència a una declaració d'intencions molt significativa. Hem de ser capaços, com a professionals, docents, de compartir i de fer arribar un aprenentatge en tota la diversitat. Fer un disseny universal, és un nom així un poc ampli, però ha de ser l'objectiu i la voluntat de dir jo he de fer el possible per a que tots aprenguin en la mesura de les seues possibilitats, en la seua diversitat, en la seua... en els seus punts forts i els seus punts febles. Cada un saber qui és i apropar l'aprenentatge a la seva circumstància única, perquè totes les persones som úniques en el món. I tenir això, un disseny universal d'aprenentatge que ens hem de formar tots els professors i hem de tenir els recursos que fan falta. La universitat, importantíssima sempre, però no ha de ser per a tots, perquè la pau en principi va per als de la universitat, que són un tant per cent significatiu i interessant de la nostra població, però no és el 100%, que ni pot, ni vol, ni té per què. La diversitat també està des dels adults, les professions que ens interessen i que ens van bé. I respecte a l'autonomia, que també és un tema, l'autonomia de la joventut, el tema de ser tu el que decideix, i més ara que també el coneixement està a una passa, la xarxa està a tot el coneixement del món, el tema de l'autonomia i de la responsabilitat que desenvolupa cada persona té aquest significat. El que Fran comentava, l'autonomia, sí, que siguin ells responsables de la seua, dels seus actes i de l'esforç que estan dispostos i poden fer per a aconseguir el que volen. Ho dic perquè són, són conceptes molt, molt lligats a l'educació, però mai quan va algú darrere tu diguent les coses, les famílies, les mares, els pares, a vegades poden aconseguir alguna cosa, però mai es aconsegueix tant quan la persona és responsable i fa el seu camí.
Absolutament. Ens va quedant poquet temps. Veritat que encara ens han quedat... Jo vaig apuntant aquí temes pel tercer debat.
És que és educació.
És que parlem del món, de tot el món.
Exacte. És que realment parlar d'educació és parlar del món, sí, d'alguna manera. Però ja per anar acabant, us vull demanar que fasquem un exercici aquí d'una mica de ser, com es diria, de veure el futur. Us atreviríeu a fer un pronòstic pel curs que ve? Mariby, vinga, començarem tu.
Jo sóc una militant de l'optimisme, és a dir, tot i que sóc capaç de veure dificultats, però sempre tenim així la pastanaga un poc davant i l'hem de perseguir. Hem de perseguir el benestar, la capacitat d'aprendre, que trob que la capacitat d'aprendre i la il·lusió per aprendre mos dura mentre dura la vida, i el pronòstic sempre és en la força i l'energia de la gent que compartim aquest espai, que són els centres educatius, professorat, les famílies, l'alumnat, entre tots hem de trobar l'espai de desenvolupar-nos personalment, cadascú d'acord amb les seues possibilitats. Pronòstic, que les coses vagin bé en l'alegria i l'energia de tots els que participem. Exacte. Així és, que val per a tot, aquest pronòstic.
Militant l'optimisme.
Sí, sí.
Pepita Acosta.
I jo som militant de l'optimalisme. Que és un concepte que vol dir que sí, optimisme sí, però també fruit de molta feina. Per tant, de cara en el curs proper, què esperam i què volem? Una cosa és el que esperam, que estic d'acord amb tu, Mariby, totalment, però què volem? Volem realment que s'apliquin més recursos, que hi hagi recursos i l'organització necessari. I després hem de fer un esforç, crec jo, de cara en el curs que ve, perquè de sortir una miqueta d'aquests estancs que una altra volta, durant un temps ens vàrem ajuntar més i ara pareix que ens hem ficat cada un més en l'estanc. Vaig a clarificar-me. Per exemple, les famílies, hem de treballar des de les associacions, no cada una des de la nostra casa. Els resultats són uns altres, val? Hem d'explicar exactament què volem i com ho volem. Després, des de les famílies, juntament en els centres, hem de treballar en su professorat i en sus serveis, que allí està. No cada un cap a lo seu, vull dir, hem de treballar més per crear comunitat, perquè si no creem comunitat, cada un està pensant només en lo seu, sense dar-se en compte de que lo teu té a veure en lo seu i que ningú podem treballar només des de la nostra parceleta. Vull dir que de cara en el curs proper afrontam i tenim sobre la taula, malauradament, encara molts de problemes. No hem parlat avui de la climatització, de la manca d'espais...
De la mobilització dels mestres...
De la mobilització dels mestres, d'aquests canvis metodològics que tenen que veure amb la llei, no? De com canviem, de com podem implementar codocències, com podem treballar per àmbits, com podem fer tot això. I crec que tot això és fruit també de que tinguem temps, i el tenim, però moltes voltes no el cercam, de temps. Temps per coordinar-nos, per posar-nos d'acord, per discutir o no estem d'acord.
Per debatre, no?
Per debatre. I això, jo ho dic des de l'orga que presideix, que moltes vegades estem en desacord. No passa res. Com dic jo, ai, si això és la vida, si és que no estem sempre d'acord en tot, però la capacitat d'escoltar és algo que tenim que fomentar de cara en el curs que ve. Perquè escoltant, de veritat, no només esperant que l'altre acabi de parlar per dir-li el que jo penso, sinó t'escolt i el que tu dius, doncs te contesta, pa, perquè tu puguis. I aquest debat, últimament, se n'ha anat a no ris. Per què? No t'ho sé explicar, és influència de les xarxes i tota aquesta mala... Tal. Bueno, tenim, jo crec que de cara, jo em vull posar com repte, com des de l'òrgan que estic, des de Federació de Famílies, entablar més... vincles en els altres sectors de la comunitat, que crec que és imprescindible.
Beníssim. Optimisme d'Anna Mariví, optimalisme d'Anna Pepita. Sí. Fran, tu quin és el teu pronòstic? Com el definiries?
Realisme.
És una mescla.
Sí.
Tot fa falta.
Sabem que hi ha molts de problemes, sabem que no tenen solucions ràpides ni fàcils, ni seran per aquest setembre, però hem de continuar lluitant perquè sigui, que l'educació es posi en valor i que es posi en el nivell que es necessita, que realment s'aposti per l'educació com a element essencial de la societat. I crec que quan demanen quines són les problemàtiques més grans que hi ha a la societat espanyola, sempre surten l'habitatge, mai es parla de l'educació com un problema. I no és un problema en si mateix, el problema és com està gestionada. I penso que sí que s'ha de fer una aposta sincera i verdadera cap a l'educació, i crec que existeixen els mitjans per poder fer-ho, i que hi ha coses que es posen secundàries, que possiblement podrien ser més secundàries, i l'educació ha de ser primària. I una cosa que ha dit la Pepita, i jo m'encanta, que és el que jo m'agrada dir, escoles que aprenen. I quan parlem d'escoles, parlem d'escoles que estan formades per famílies, alumnat, professorat i personal de servei i administració, tots els que formen part de la comunitat educativa, les escoles que aprenen, que debateixen, que veuen quins problemes tenen i com poden resoldre'l, com podem ajudar-nos entre tots per aconseguir-ho. Crec que aquest tema sí que és veritat que en els últims anys potser no ha avançat com voldríem, però sí que és cert que en els centres i almenys els de secundària hem canviat una mica i ara sí que som espais de reflexió on els professors i professores s'uneixen per debatre allò que està passant, proposar solucions i dins les nostres limitacions, perquè òbviament som una organització que té moltes limitacions, fem el que podem. Realisme, però també positivisme. Jo crec que cada centre educatiu és un petit poble on estan moltíssima gent molt diversa, som un reflex de la societat i allà hi ha de tot. I encara que siguem molts i molts diferents, al final del curs la sensació és que això ha funcionat amb les seues problemàtiques, però en veritat que ha funcionat.
Idò, Fran Tienda, a veure, què dic bé al càrrec, president de l'Associació de Directors de Secundària i Règim Especial d'Eivissa i Formentera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. A
Pepita Costa, presidenta del Consell Escolar de Balears, moltíssimes gràcies.
A valtros.
I Mariví Mengual, representant del sindicat Estei a les Pitiuses, moltes gràcies també.
Gràcies.
Tenc temes aquí per un tercer debat. Per tant, ja posarem data.
En setembre.
En poder, sí, o en octubre.
Bueno, i per acabar, que esperam que tots aquests programes l'administració l'escolti. Sí.
Exacte.
Vull dir, totes les administracions, eh?
Exacte.
Estan a la ràdio pública.
Moltíssimes gràcies a tots tres. Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat i de seguida ja enfilem el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és cultura.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera. L'agenda.
12 i 58 minuts, ja tornem a ser aquí. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
És el moment ara de repassar l'agenda cultural del dia i començar a Sant Antoni per anar a una inauguració, la de l'exposició de pintura i escultura Pedra, paper o fusta.
El Far de les Coves Blanques acull aquesta mostra conjunta de treballs dels artistes Julio Bauzà i Julián Molina, que proposa una trobada entre dues formes de treballar la matèria. La inauguració serà a les 7:30 de la tarda i inclou una actuació de Rosa Cardona, que interpretarà peces amb violoncel. La mostra es podrà visitar fins el dia 31 de juliol.
I acabem, no, continuem a Sant Rafel, veritat, per visitar la mostra artesanal de Saforca, que enguany arriba a la seva 15a edició.
Artesania tradicional, ceràmica i producte agrícola local és el que podrem trobar en aquest mercat, que està obert cada dijous, de 7:30 a 10:30 a l'Avinguda Isidor Macavit, davant del Centre Cultural Campormany.
I ara sí, acabem a Formentera per anar al cinema i veure Mr. Nobody contra Putin.
La cita és a les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Sant Ferran. La pel·lícula que es projecta dins del cicle Cinema La Fresca no està recomanada per a menors de 12 anys.
I estava jo aquí especulant que crec que va guanyar un Òscar enguany.
No recordo.
Sí, sí, una pel·lícula laurejada i molt recomanable. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquests últims segons aprofitem per felicitar la cantant i guitarrista estatunidenca Courtney Love, que avui fa 62 anys, va ser la líder, veu principal i guitarra rítmica de la banda de rock alternatiu i grunge Hole, que es va formar l'any 1989 juntament amb el també guitarra Eric Erlandson. Avui la felicitem amb aquest Celebrity Skin, que també dona títol al seu tercer àlbum d'estudi de l'any 1998. Ho deixem aquí, demà tornem a les 12:04. Bona tarda.
IB3 Ràdio. Les notícies de la 1.